Al matí, una mirada àgil i amb ritme de què passa a la ciutat.
Ciutadans de l'Imperi, Beni Vidi Vici, ja som aquí, Emperadriu Montse Barderi, benvinguda.
A la pau, que se s'acaba!
Ostres, sí, eh?
Ja... Uau.
És entre un nervi, una emoció, una mica de nostàlgia, de tristesa, ja de dir, assaborim-lo aquest, perquè ja ho anem acabant, això.
I tant, oi que sí, Jordina, que ja s'acaba?
Sí,
benvinguda,
ja s'acaba
Jordina.
La temporada, gràcies.
Cap de Servei de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell.
Sí, senyor.
Déu-n'hi-do, no sé si li puc dir així una mica la cosa... A salts de matra, que li hem fotut canya, no?, a la tertúlia de cultura.
Aquí sí, aquí hem anat, no sé, creant continguts de qualitat i a la vegada informant sobre les activitats que fèiem des del Departament de Cultura. Jo penso que aquest binomi és molt potent, no?
I connectant-nos amb la ciutat, no?
I
amb
tant.
Tots els convidats que hem tingut ha estat extraordinari, perquè cadascú ens ha portat un àmbit d'activitat, d'actuació, informacions, reflexions. Ha estat molt interessant.
Començo pel tema d'avui. De què parlem avui?
De l'humor en la creació, del sentit de l'humor, que és que no ens ha de faltar mai, i menys ara que comença lo caloret.
Sí. Hi havia una cosa que deia Charles Chaplin, que deia, la vida és una tragèdia, si te la mires de prop, és una tragèdia. Si et separes, cada vegada tu mires diferent i comença a veure's diferent i finalment et fa gràcia i tot, quan tu mires amb una certa distància. És importantíssim mirar-nos la realitat amb una distància.
Sí, senyora, de fet, els grans còmics aquests, no?, i que fan stand-up i tal, una mica la gràcia del plantejament sempre és aquest, no? Us explico la meva història, però vaig fent com unes passetes enrere, no?, perquè al final tots participem de la broma. A veure què hi diu també la nostra cadira sorpresa d'avui.
La cadira sorpresa.
Aquí tenim, Montse.
Home, un dels grans, eh? Un dels grans autors i grans periodistes de la ciutat. Comença amb Blai i acaba amb...
Blai Felip, benvingut.
Moltes gràcies. Estic molt content d'estar aquí amb vosaltres.
Tot el meu respecte per una persona que en el seu perfil d'escriptor del grup 62 surt ella la foto predit, la torre de l'aigua que es vegi també, eh?
Sí, és veritat, sí. Sí, ella... sí, me la vaig anar a fer expressament perquè és un element identificatiu de la ciutat i els que som sabadellencs i fem sabadellenquisme, ens agrada bueno, que la gent que no ho coneix pugui ubicar determinades coses que tenim aquí, com el cas de la Torre de l'Aigua, no? Que jo crec que és molt simbòlic.
Molt bé. Què podem explicar de Blai, Montse?
No, és un autor que ha fet uns contes amb uns elements de surrealisme, l'absurd, l'humor, i a banda d'estar molt ben escrits i tenir un gran nivell literari, i a banda que és una de les figures destacades de l'avantguàrdia, i que viu amb nosaltres, i que si són les fotos se la fa amb la Torre de l'Aigua, o sigui, què més volem, no? Tenim tot, havíem de sortir del programa amb un gran nom i el tenim.
No et facis il·lusions.
Sí, no et facis il·lusions és un títol que, per ser francs, em vaig dedicar a mi mateix, perquè com de manera repetida al llarg dels anys em trobava que els contes que anava presentant a les editorials doncs no els volien, vaig pensar, bueno, tu segueix escrivint però no et facis il·lusions, no? I al final doncs, crec que no és un bon títol perquè ja no només això, sinó que reflexa bastant bé la situació que els hi passa als personatges. Els personatges que hi surten no ho passen gaire bé, tenen dificultats, tenen molts problemes i alguns acaben molt malament fins i tot, no? I a més tenir la L geminada, que és un element identificatiu dels 27 relats que hi surten.
Això és un joc que et vas fer tu, no? De dir... A la que vas detectar que podia anar per aquí, vinga, va, cada títol amb una L examinada.
Sí, sí, això va ser així, sí. Em vaig adonar que en realitat jugava amb una doble realitat o agafava elements de la realitat, els portava a l'absurd, on feia conya, d'alguna manera, i la L geminada, que sempre m'ha semblat una característica del català, molt especial, que m'ha fascinat sempre, que té poques regles, el coneixes o no, vaig pensar que m'ajudava molt gràficament a expressar això, no? És dues L's, diem L geminada, però són dues L's en realitat, separades per un punt que està allà flotant, i com si una fos el mirall de l'altra. Llavors em permetia fer aquest doble joc. Hi ha contes que tenen dobles lectures, o contrastos, o es poden contrastar, o versions diferents, i llavors mirava molt bé. I va ser a partir d'aquí, quan encara el diccionari, si fa temps que aquests contes s'estan escrivint, en períodes de no fer-hi res, quan encara no hi havia la possibilitat de consultar a través del diccionari posat en línia, doncs buscar la L geminada en qualsevol posició, vaig enviar una carta a l'Institut d'Estudis Catalans perquè m'enviessin totes les paraules que hi havia en el diccionari amb L geminada.
Que bo!
Oh, que bo! Sí, m'encanta.
Unes 1.300 en tenim.
1.300?
Sí. Sí, potser si no han crescut. Moltes vinculades a l'àmbit científic i sí, a l'àmbit científic. Per exemple, Àlux, no? Que Àlux és el dit gros del peu i que anava molt bé amb un conte dels que hi surten en el llibre. Sí, o sigui, allò dels galindons, el problema dels galindons, en castellà...
Juanetes.
Juanetes de tota la vida. Els galindons, Àlux...
Això és maco, que no sàpiga Juanetes, sàpiga...
Sí,
sí. Passo tot de Juanetes, com se diu galindons?
Bueno, perquè la gent no se senti tampoc molt malament, moltes de les paraules, o sigui, són 27 relats, cada relat té una paraula amb la geminada, i moltes d'aquestes paraules jo les he hagut d'anar a buscar al diccionari, eh? O sigui que no... Si quan les veuen, diuen, això què és? Bueno, em va passar a mi el mateix, eh? Per
tant, sí, jo al Lux no ho sabia que existia, eh? Tampoc clar. No ho sabia.
Sí, sí, hi ha File, hi ha La Talera, i n'hi ha diverses, no? Sí, vull dir, és una miqueta buscat expressament.
Escolta'm, i l'humor, quina importància té en la teva manera de treballar, en la teva producció?
L'humor és importantíssim, a l'hora d'escriure, però també a la vida, no? Per exemple... jo a la feina procuro sempre buscar moments d'humor perquè ens genera endorfines i prou hores que hi passem com perquè doncs, intentem passar-nos-ho bé. Però l'humor serveix per diverses coses. O sigui, l'humor necessites, per fer-lo bé o per intentar fer-lo bé, analitzar la realitat, veure quins aspectes de realitat són estranys o el repetim de manera que si ens aturéssim a pensar-hi ens semblaria absurda, com els pots rebregar per portar-los a un estat d'absurditat, no? De vegades l'absurd és el que permet conèixer millor com és la realitat, no? Llavors l'humor pot servir per passar-t'ho bé, que ja està més que bé, però també pot servir per utilitzar-lo com si fos una crítica social, no? Per intentar conscienciar en determinades coses, no? O pots utilitzar-lo senzillament de bàlsam, no? Potser estàs presentant, estàs escrivint una cosa que és bastant dura i llavors llançar allà un moment humorístic permet, bueno, doncs, suavitzar una miqueta el que estàs dient, no? El que passa que fer això també és molt difícil, eh? És molt difícil saber quin és el punt exacte en què pots fer utilitzar aquest tipus de tècnica o d'estratègia.
Però això del bàlsam que dius, per exemple, Jordina, treballant a l'Ajuntament, segur que hi ha moments, no?, que dius, ostres, estem assumint aquí la pressió de muntar alguna cosa, no?, a vegades inclús negociacions, i tenir com aquest recurs,
cosa,
no?
Cada setmana està muntant alguna cosa.
És importantíssim.
Hi ha moments... Està fent la cavalcada, sí. Estava amb el llaminest.
Això ens passa, i és el que deia abans, també és tot una muntanya, però a vegades tu mateix estàs en aquella voràgine que és horrorosa, separes una mica i fa riure i tot, perquè és que dius, mare de Déu, senyor, tot això és que és, ni t'ho creus, no? I trobes, el moment que trobes aquesta mica de sentit de l'humor, és com si la realitat fos molt més passadora, te la mires també des d'un altre punt de vista i segurament un cop fas aquesta distància és quan pots trobar les solucions als problemes que tens.
És veritat, et serveix de vàlvula d'escapament,
sí,
però al mateix temps dius, un moment, això no ho estem fent bé, o ho podríem fer d'una altra manera, no? I ve a partir d'un moment en què li has donat la volta al que estàs fent, sí. I fas un acudit sobre allò i llavors penses, bueno, doncs, no és un acudit tan dolent, no? Millor ens proporciona una solució,
comences
a un
trobar,
problema, no?
Sí, mirar-te la realitat d'una altra manera.
Exacte.
I creieu que Andorra gastava en gaire sentit de l'humor?
Andorra?
La vella o la nova? Depèn de quina. La nova més. La vella ja està cansada.
Li pregunto a la Gisela Pou. Bon dia, Gisela.
Hola, bon dia.
Quan et van donar el premi Carlemany, els andorrans, què, gasten humor o no gasten humor?
Bueno, els andorrans són molt amables. amb humor o sense, però molt amable, una gent encantadora. N'hi ha d'humor, n'hi ha tot arreu, ja, per sort.
I en fa falta a molts llocs, també, per desgràcia.
Sí, jo crec que sense que féssim, ho dèieu vosaltres ara, que us escoltava, sense que féssim la vida d'una altra manera, tot somriuria una mica més. Mm.
Vull pensar que el fet de rebre aquest premi pel retorn a Douglas Rowe sí que t'ha fet somriure una mica.
Home, sí, m'ha fet feliç, sí. Sempre que et donin un premi, que no n'he rebut gaires, doncs et fa feliç, clar, és una mica de reconeixement més públic de la feina feta. Però vaja, per mi l'important és el premi, evidentment, però és que el llibre tingui, que funcioni, vaja, que es llegeixi. Només demano això, que es llegeixi. I si hi ha bones crítiques, estupendo.
Clar, perquè a més la dinàmica d'això és que t'assabentes que te l'han donat, oi? Però el llibre físicament has trigat més temps a tenir-lo.
Bé, era una... Bueno, clar, el jurat es va reunir el mes de febrer i llavors per donar el premi el van donar ja quan el llibre existeix físicament, no? I penso que és una bona idea. Passa que llavors el temps entre el febrer i el maig es fa una mica llarg, però vaja... Va ser una primavera amb moltes flors.
Escolta'm, i ara que ja el tens a les mans, ja el pots anar ensenyant i repartint, què?
Bueno, bé, de moment encara no hi ha gaire retorn. Hi ha hagut dos o tres retorns de crítics o de gent que està a Instagram i que els ha agradat. I, bueno, donem temps, no? Donem temps. I sobretot els nanos. Jo que espero el retorn dels nanos de 12, 14 anys, 15, que és a qui va dirigit, a veure si funciona o no. Nanos que l'han llegit bé, però, bueno, espero... Espero, no? Jo penso que els llibres... Ara tot és com molt ràpid, i que els llibres necessiten el seu temps. I el seu temps vol dir, doncs, que passen per la llibreria, que són comprats o que entren a les escoles i que llavors se'n fa una lectura i el que ve després, que és el que m'agrada més de les lectures, que és la reflexió final, no? És què t'ha portat aquest llibre. Això és el que, a part de passar-t'ho bé i divertir-te, hi ha humor, a retorn a Douglas Rowe, també.
Gisela, que vam fer juntes els trens amb la Lutka, aquest no l'hem presentat juntes, ara que ho penso.
No, i el presento el dia 9, al llarg del llibre, me'l presenta el Toni Dalmases.
Ah, el Toni Dalmases, sí. Però no,
sí.
Molt bé, molt bé, me n'alegro. Doncs ja trauré el cap perquè és uns mesos, però molt bé, estic molt contenta, ja farem més presentacions o a la setmana del llibre,
sí,
o que sigui,
sí, sí.
Perquè també és una de les grans. A més, és autora sabadellenca, eh? Perquè tenim una clàusula de que autors molt importants que hagin tingut una relació molt especial amb Sabadell i la Gisela ocupa un lloc d'honor.
Gisela, que a més, una gran guionista de tots els col·laborats des que vam començar, no?, de TV3, Gisela.
Sí, no, això només vol dir una cosa, que tinc molts anys, eh? Sí, vaig començar amb Poble Nou i l'últim que he fet ha sigut una col·laboració, una bíblia, amb Com si fos ahir, just abans de la pandèmia. I ara ja no, ara ja em dedico únic i exclusivament a la literatura, no sé si faré algun guió més, però de moment no, perquè... Tinc la sensació de que sóc molt gran i que el temps que tinc o que em queda de plenitud total, doncs l'he de dedicar a això, a escriure, no? Perquè jo vinc d'un món més científic i vaig estar molts anys dedicant-me a altres coses i fins que no vaig entrar en el món de les lletres, doncs va tardar una mica. Vaig començar a fer Poble Nou, que era el 93, bueno, abans vaig fer una altra cosa, o sigui, tenia 33 anys i, bueno, i ara ja n'he fet 65.
Mateixa edat que l'Emma Vilarassau.
Mateixa
edat que l'Emma Vilarassau i acaba d'estrenar La casa en flames, vull dir que
doncs
esteu
això,
en plenitud
això,
total.
Sí, sí. Exacte.
Gisela, l'última sobre el llibre, i després també et faré participar del tema que parlem avui. Per què vas voler situar la història a Escòcia?
Bé, perquè vull fer un homenatge a una llibreria fantàstica, que és la Liquis, que vaig estar-hi el 2010, i em va fascinar. És una llibreria de segona mà que està dins d'una església. I llavors també volia desubicar-ho. O sigui, hi ha molts elements diversos que són... És una nena que té una mare anglesa i un pare barceloní, que viuen a Barcelona, però tots els estius els passa a Inverness, davant d'aquesta llibreria. A més, una nena que té un amic que és xinès, a Inverness. Llavors hi ha un personatge que s'escapa del llibre, que és el Quixot. Vull dir que tots aquests elements semblaven molt interessants, no? Que vivim en un moment molt complex i m'agradava unir-los, no? Tots. I això va ser després, perquè de fet jo el que volia era la llibreria. I a partir de la llibreria hi ha un homenatge als llibres, i un homenatge als clàssics, i a partir d'això va sortir la història.
Molt bé.
Bueno, que ara no l'explicarem tampoc, eh? Vull dir
que... Bueno, que es compri el llibre, tu. Aviam si ho hem d'explicar tot ara, no?
No.
Bueno, cap explicació, per molt llarga que sigui, equival al llibre, eh?
Correcte.
Digues que sí.
Escolta'm, del tema que ens ocupa, Gisela, quina importància té per tu l'humor amb la creativitat?
Mira, vaig llegir una frase que em va semblar molt interessant i quan em va dir la Montse de participar vaig estar mirant coses i veure quins llibres envien, els trobava especialment humorístics i tal, i és una frase que em va semblar molt... que ho identifica molt bé, que l'humor és l'anestèsia que ens serveix per clavar el bisturí fins a les vísceres i fer-ne crítica o dissecció, no? I això ho trobo com molt, molt visual, no? I això és exactament l'humor, perquè és el bàlsam, que deia vosaltres, que serveix per explicar grans drames, grans injustícies, amb una gran lleugeresa, no? I ho anem deixant anar tot allà a partir de l'humor. Mentre que si féssim, bueno, fos una escriptura més realista, doncs seríem com molt pesant, i l'humor et dona aquesta lleugeresa. I si em permeteu, parlant del món del guió i en el món dels col·laborats, quan vaig començar, teníem molt clar que les línies argumentals sempre n'hi havia d'haver alguna com desengraçant, saps? Que fes lliscar, perquè si no tot, pam, pesava
drama,
molt
drama,
físicament, drama. Fins i tot, saps? Sí, exacte.
Molt bé. Blai, què ens estaves apuntant?
No, estava apuntant, hi ha un autor que a mi especialment m'agrada molt, m'agraden molts autors i autores, de contes, perquè això sempre ho remarco, estem acostumats als homes autors i en tenim moltes dones autores molt bones. Però pel tema de l'humor, el Pere Caldés a mi em sembla especial, o sigui, trobo que quan llegeixo, ric. O sigui, em passa que vaig al tren i la gent fins i tot em mira, perquè diu, estic llegint l'Ombell, estic rellegint una altra vegada els contes i em passa que ric. I llavors m'apunto ja-ja-ja, o sigui, marco, apunto ja-ja-ja, i totes les pàgines, moltes pàgines, estan plenes d'aquest ja-ja-ja, no? I llavors he portat aquí avui una coseta curta, és la història, és dins del conjunt de relats que es diu De Tebes a Meves, el conte en concret es diu Entreacte, i és un moment en què una persona que està beguda i trista i pesarosa en un bar, en aquestes confessions que es fan de bar, amb un altre que no coneix, li explica el seu cas, no? I el seu cas és que ell està enamoradíssim de l'Emília, però que per sortir amb l'Emília, el seu pare, doncs li demana que en qui ha d'enamorar d'alguna manera o de conquistar és amb ell, no? I llavors hi arriba un moment de diàleg, que és el que llegiré, és curtet, però llavors diu d'on resulta, diu, llavors com ho resol? Li pregunta el que li està fent de confessor, no? Diu, d'on resulta que estic festejant amb el pare de la meva estimada Emília? I li diu, home, això és equívoc, tu. Dic, home, sí, reconec que sona malament, la gent murmura, especula, desbarra. És cert que la falàgol, el trec a passejar, el porto al cinema un parell de vegades per setmana, li faig regals, procuro que no s'hagi d'estar de res, i es mostra difícil encara que no m'ha donat el sí. Home, l'altre li diu, no es pot negar que és estrany, convida'm al pensar, fins a cert punt. Si haguéssim de recórrer les comparances, et diria que s'assemblen unes relacions formals, impecables. Ens acompanya sempre la seva senyora, que es beneficia també de totes les meves atencions. I l'altre li diu, i l'Emília, pobreta, la tenen dominada, me la deixen veure poc i de lluny.
Dic, però sola, que... tothom és sola. Llavors... ell festeja amb els pares.
Clar, i llavors li diu, però què diu ella? Oh, no té ocasió de dir-me res, se la veu consumida, nerviosa, com si la cremés el mateix foc interior que m'està cremant a mi. Diu, després d'una breu reflexió i tot pregant-li que em perdonés la franquesa, vaig preguntar-li, vols dir que no fas l'ase? Diu, el faig, me n'adono perfectament. Ja t'he explicat que he hagut de deixar els estudis i posar-me a treballar, perquè les despeses són fortes.
Per el pitjor, el pare.
Sí, però el pitjor no és això. Bueno, i continua el conte,
que bo,
no?
Que bo.
Sí. Clar, té moments... en realitat, els contes del Pere Caldés són molt crítics amb moltes coses de la societat, però hi posa aquesta fina ironia que va esquitxant tots els contes, que jo crec que és una manera molt que lliga molt amb el que ha dit la Gisela d'això, no? Que l'humor és l'anestèsia que després ens permet agafar el bisturí i anar a buscar les vísceres i tocar l'atenció del que ens està passant i del que estem fent, no? Que arriba molts moments d'absurd.
I tant. Tu també tires d'humor, Montse?
Jo el que passa és que des de petita ja em deien que semblava infantil i després jo sempre he rigut molt i molta gent ha pensat...
Riu molt, si no tiro l'humor, riu molt.
Però tothom ha pensat que això afecta la meva capacitat intel·lectual o la meva capacitat de ser eficient i així es va perdre tota la vida com en un punt d'allò que diu mal parla, la gent comença a mal parlar. I la meva mare sempre pensar, deia, no? Aquesta nena ens ha quedat infantil, diu ara ja diu ara en té 20, però realment en té 11. Tota la vida, jo m'he envoltat de gent que pensa que estic una mica tocadeta del cap, no? Però aquest... És clar, és una cosa, per mi l'humor sempre, només ja de petita que em fessin saltar el potro, ja era per riure, que jo pogués saltar el potro, o el Plimpton.
La Gisela diu el Plimpton.
El Plimpton. Després jo, quan la vida m'ha semblat tan absurda, jo he rigut, o per exemple, amb gent que diu coses que a mi em fan molta gràcia, però la gent s'ho pren molt malament perquè afecta l'ego, el riure, no? El riure és com, ho veuen com una desacreditació. Però a mi m'encanta que la gent rigui amb mi, no m'enric d'ells, però això, per exemple, també els afecta. Per tant, el meu gran sentit de l'humor, que per mi ha estat l'eina de sobreviure, el fet de que tothom pensés que era pues, amb una greu disminució psíquica. Bàsicament, la meva vida és tot això, créixer com una persona amb una disminució psíquica.
Però jo crec que no, jo crec que les persones que tenen un humor... Gràcies,
pot ser.
No, però jo crec que les persones que tenen un gran sentit de l'humor són persones d'una certa intel·ligència, no diré
bueno, l'intel·ligència. Bueno, perquè hem fet una cosa de... Tu fas contes d'humor, no podem dir que són tontos.
No, però per exemple, no em poso el cas, el Pepe Rubianes, sí. O el Tricicle, o l'Eugeni, o el Gila, és un humor molt intel·ligent, sí, fan riure, sí, però et fan pensar també en molts casos del que fan, no? A vegades fan riure per riure, perquè també està bé, aquest és un acudit que no vol anar més enllà, però a vegades et fan reflexionar, dius, ostres, ens ha fotut una castanya
necessàriament
tots.
Sí, el sentit de l'humor per mi va associat a la intel·ligència, claríssimament. Clar. És la capacitat de veure més enllà la realitat. Per tant, claríssim. I, de fet, parlant de l'humor en la literatura de la Montse, jo això, en l'últim llibre, de Teresa Se'n va a la Lluna, sí. Els llocs que em feien molta gràcia, perquè era ja arribar a l'absurd i el deliri, i posava una careta rient, perquè em feien riure, i en tinc unes quantes, eh? Vull dir que pensava, ala, aquí s'ha passat, jo, jo, i reia. Vull dir que hi és l'humor en la literatura de la Montse.
Sí, tu, Jordina, has de posar els emojis, eh? Sí. I tu poses les onotopeies, eh?
Sí, sí, les onotopeies. Kkk, sí, sí.
Amac,
quan llegeixo algun castellà ho poso amb jota, tu.
Mira,
no sé,
per coherència.
Sí, per coherència
lingüística, idiomàtica.
El que passa és curiós que això que ens deia... Digues, Gisela.
No, jo volia dir només dues coses. Una respecte a la Montse, que és cert que rius molt i que és molt sentit de l'humor, però quan parla seriosament se li veu el coneixement i la profunditat, sobretot en temes de filosofia. I m'escolto els teus dilemes i, allà ho deixes clar, Ho deixes molt clar. Això d'una banda. I de l'altra banda, que pensant en el tema, és que el ser humà riu abans que parla. Si parlem de paraula, però els nens riuen quan són petitons, potser per imitació, no?, els seus pares, els seus nens, però el somriure i el benestar, i a vegades encargajades, no?, pel que sigui. Vull dir que el sentit de l'humor és com molt inherent en el ser humà. La paraula ve després.
Ah, ja parlant, això és molt maco,
escriure, ja no ho veus, no?
Abans riem que parlar.
Sí,
Heidegger què diria d'això? La casa de l'ésser és la paraula, no, és el riure.
És el riure.
Abans que la paraula, que bo.
És l'emoció.
Sí que bo.
Sí.
A passar, Gisela, que abans deies una cosa de, per exemple, a les trames aquestes d'alguns guions, tirar aquesta línia desengreixant, no? Però, clar, sol passar, i diria que ara una mica més que fa uns anys, que compta els humoristes, o el Rubianes, per exemple, que deies, Blai, que ràpidament acabem el jutjat, si no a la presó.
Bueno, ja, però llavors has de fer autocensura, que a vegades no... Sí, jo penso que l'humor no té per què insultar, tampoc.
Exacte.
Jo penso que l'humor més intel·ligent diu les coses d'una manera que s'entenen, però no ens poden denunciar.
A veure, hi ha el cas del senyor Boigues, que va actuar ahir aquí a Sabadell, el Fresc, sí. Que hi ha hagut d'anar al jutjat, i confonien el personatge amb la persona. I li deien, però és que vostè va dir això. I ell deia, però escolti, que això ho deia el senyor Boigues, això no ho dic jo, no ho penso jo. I deies que és surrealista estar discutint amb els jutges. Una cosa així, però ha arribat a aquest extrem, d'haver...
Els jutges...
I al final el van absoldre, però és que es va haver de justificar moltíssim, que deia, estic al·lucinant.
És que molts jutges no tenen sentit de l'humor i només cal veure com escriuen per veure que...
Sí.
No, quan tenen molt per escriure així...
A vegades sembla un al·legat a l'humor, Llegeixes algunes coses dels juristes i és que fan riure d'absurdes que són i com donen voltes i com dius, en sèrio, com estàs dient això? És absurd,
I el Quim Monzó, que fa uns articles tan humorístics, a mi em feia molta tristesa els comentaris dels lectors, que ho sorprenien tot literalment. No sé, per exemple, deia, a veure què és el llest que es mata aquest estiu fent-se la selfie, no? I tothom, que tries, que vulguis, que la gent es mata... O sigui, jo pensava, és terrible perquè en el món que anem, tant de consignes, d'eslògans, de tot el boc gros, la ironia, l'humor està en els matisos.
Jo crec que està en mals moments, eh?
Està en mals moments.
En molt mals moments, l'humor.
Perquè tot ha de ser molt greu i tot ha de ser molt intens i, a més, blanc o negre. I l'humor està en els grisos, no? Està en la part absurda de qualsevol situació.
És que tenim té la pell molt fina, tothom està molt pendent del que m'has volgut dir quan has dit això i que m'has ofès, i així no podem anar enlloc.
Exacte, però no es pot fer un bord de coses,
sí. Sembla com si aquest allau d'informació que tenim, que ens abassaga absolutament, que se'ns emporta per davant, no ens permetés triar uns moments, allò que dèiem abans, d'apartar-nos i mirar-ho amb una certa distància. Si tu mires amb una certa distància, ja veus que el que està dient el Quim Monzó no és allò...
Els de Sabadell sou els amos de l'humor, l'humor de Sabadell.
Una colla
de poca vergonya.
Ai, amb la barra de pa.
Però el Premi d'Humor i Sàtira es va acabar,
Sí, això perquè sí, una pena.
Jo crec que estem en uns moments que tot ens prenem tan transcendentment que no deixem espai a l'humor, a la mirada lúdica i tot ens sembla com una crítica.
Exacte.
I amb la Montse ho dèiem, l'hauríem de reflotar aquest premi, però no sé si com a país
estem... I que us hi presenteu.
Exacte.
I dignifiqueu aquest petit premi.
No, perquè és una pena, és un gran autor,
va,
que doncs, té un premi...
Col·laboració,
un premi...
Vanguardia, sí. Vanguardia, Ajuntament i un Montem.
Vinga, va, som-hi.
Em fotran un merder a la Vanguardia quan hi arribi.
Val a dir que, de l'altra banda, una cosa que ha dit la Gisela, que trobo interessant també, clar, és sempre apareix el debat dels límits de l'humor, no? Llavors, clar, si una cosa ja comença a ser mal gust, no? Insult gratuït, el Marc Serrats, que ara, déu-n'hi-do el èxit que està tenint amb els seus monòlegs, va dir una vegada que normalment totes aquestes polèmiques venen per un acudit dolent. Tot i que pugui haver-hi repercussió a les xarxes i tal, però normalment, quan es lia de vinga, la que ha dit, sol ser per una cosa que, home, una mica més treballada potser podia haver estat.
Jo penso que ofendre i ser cruel no significa tenir bon humor. O sigui, a mi no m'agrada l'humor. Per exemple, el Hosmer, us en recordeu del Hosmer?
Sí, I tant.
És superfort, amb el tanga. Al principi em feia gràcia i la tercera vegada em vaig posar a plorar. I tothom deia, per què plores? El Hosmer no fa plorar. Digues que veig un noi que no les té totes fent el ridícul davant de tothom i em sap greu que ens estem enrient d'una persona que per tenir una miqueta de notorietat, com a fer-li fer el tonto a un nen de la classe, no? I em va agafar una pena i cada vegada que veia Hosmer m'agafava ganes de plorar, no? I ningú en tenia això, però això és un exemple de què és l'humor portat a enriure-te'n d'algú. Això ho trobo terrible, perquè l'humor el que ens ha de fer és agermanar i d'alguna manera sentir però que estem units en una manera
totalment
de la joia de la viure, la joia joiós, no? Per mi la joia de viure...
Allò que diuen, totes les bromes porten aigua. Llavors, quan algú fa una broma, sempre darrere hi ha alguna veritat. Quan allò que dèiem,
estàs bonorro, ja veràs si te pillo. Volen...
No, però què t'està dient? I llavors la gent comença... Si ja estàs en un nivell de susceptibilitat alt, dius, a veure, aquesta broma què vol dir? Què m'està dient? I si tu ja estàs crispat, ja la tenim. I a vegades no és un acudit dolent, és una veritat dita en algú que no la vol sentir.
I la inseguretat. Jo crec que el problema és que ens sentim més importants del que som, que hauríem de ser conscients de la nostra pròpia fragilitat i insignificància. Per què em parles així? Que no em té respecte. Doncs és que no ets ningú, ni tu, ni jo, ni ningú som ningú. I no passa res, que ens en... i no podem viure amb la pell tan fina. És que és terrible, aquesta mena d'ofensa, no?
Sí.
Constant, quina tonteria.
Necessitem enriure'ns de nosaltres
mateixos. De nosaltres, sí.
Esclar.
Què dius, Gisela?
Sí, però també és veritat que tothom... Bueno, he marxat una mica de la literatura, eh?
Sí.
Però que tothom es veu amb cor de fer bromes dels altres, i qui sigui, eh? A nivell de polítics, a nivell d'actors, a nivell que siguin, i a vegades, és el que deia abans, a vegades és un insult, i no tothom té l'art de saber fer humor. I llavors, jo no el tinc, a vegades... I el que pot fer és una planxa, no? I ofendre'n a l'altre. I el que no tenim ja socialment, penso, és la capacitat de posar-nos en el lloc de l'altre, la famosa empatia, no? Perquè encara que sigui un de Vox, que sigui, és igual que sigui, no? Però és un ser humà, no? I llavors el que el pots atacar és amb altres eines, amb eines més, més denses i amb dades i amb veritats, no? Però fer humor de gent que no t'agrada o de gent que ridiculitzes o... Bueno, fem al revés, no?, que ens ho fessin a nosaltres. A mi em molesta aquest tipus d'humor. I penso que hi ha massa gent que es veu amb cor de fer humor, o que creu que fa humor. I per mi l'humor és elegància, perquè és dir el que es diu i que ho pilla, qui ho pilla, eh? Que ho enganxa i que ho veu i que ho entén. Però el boc gros, no té el cul gros, o la boca petita...
Clar.
Bueno,
però no,
cal,
no es pot utilitzar com a eina de contraargumentació l'humor, perquè és una forma ràpida de desacreditar l'altre. Tu dius una cosa interessantíssima, jo em fico amb la grandària del teu nas, ja estem malament, no? Vull dir, és una manera fàcil de contrarrestar l'altre, no? Jo dic una cosa interessant, aquesta tia està gorda. Ha, ha, ha. Bueno, no importa això, si tinc el cul gros.
De fet, ahir el debat entre el Trump i el Biden,
sí.
Hi va haver molts moments en què feia unes bromes al Trump que ratllaven el mal gust, ja, la poca solteria absoluta.
El Biden és... Bueno, tots dos estan malalts, però... Sí.
A mi
això em molesta moltíssim, sí. A dretes, d'esquerres, de gent intel·lectual o de gent que no ho sigui. Bueno, mira, la gent més senzilla dius, mira, els hi puc perdonar, però gent amb mala fe, jo penso que això, si volem anar a un món amb més consens i amb poder parlar, hem de baixar el to. I crec...
Ui, l'estratègia... Espera, que no tenim a la Gisela un segon. Què deies, Blai?
Sí, no, l'estratègia aquesta de posar-se en l'aspecte físic d'una persona en un moment que estàs debatent arguments de més pes profuns que no tenen res a veure amb això, ja, diguem-ne, Schopenhauer va fer un llibret...
Sí, L'arte de tener razón.
L'arte de tener razón, que ho diu tot ja amb el títol, que són, em sembla, són 27 estratègies o 35, sí. no són moltes, i aquesta és una d'elles. I si l'has llegit més o menys atentament, te n'adones que s'utilitza molt en política, s'utilitza moltíssim, moltes d'aquestes estratègies.
Això és xunguíssim, però això no és humor, això és maldat.
No, ens hem anat una mica.
Primer som ètics i després tenim humor, però si tu ets la base és aquesta.
Clar.
I no és l'humor, l'altre és el sarcasme, que hi ha coses que ratllen.
El Schopenhauer ja ho diu.
Tens a la Gisela ja, eh?
Ens escolta la Gisela i incorporem també altres missatges que tenim sobre el tema.
Hola, sóc l'Anna Cabeza, escriptora i autora de la sèrie Germanes Crustó, agència d'investigació. És una sèrie destinada a públic infantil a partir d'uns 8 anys i fins als 125 anys. Aquesta sèrie va néixer així d'una manera casual, un dia que estava parlant amb el meu fill, i ha arribat bastant lluny, ha arribat fins i tot a Xina, s'ha traduït al xinès, a l'islandès, a l'italià, a l'eslové, al turc... En fi, que m'ha donat moltes alegries. Del sentit de l'humor, què puc dir? A veure, jo quan treballo en aquests llibres em deixo anar molt i recupero absolutament la meva part més gamberra, que la tinc, una mica amagada, però hi és. I també intento proposar tota aquesta energia, disparar tota aquesta energia que tinc dins en plan catxondo, i que això en els llibres es tradueixi en situacions així de comparacions divertides, de coses estranyes, de personatges que surten de la seva zona de confort. I penso que, amb el sentit de l'humor, m'ha anat prou bé a la vida. A mi m'ha salvat la vida, realment.
cosa així de divertir-me. Hi ha situacions amb les quals no pots fer broma, evidentment, perquè són tràgiques. Però amb les altres putadetes de la vida, si intentes projectar-hi el sentit de l'humor a sobre i mirar-t'ho des d'un altre angle, les coses canvien radicalment. Intento fer això amb els meus llibres, que siguin una font d'energia gambarrota, que crec que bona falta fa a tothom, i especialment a mi mateixa.
Aquesta és l'Anna Cabeza, i també ens ha fet saber la seva opinió el Josep Sabater.
Bon dia. Us parla Josep Just Sabater. De què? De l'humor, o millor dit, del sentit de l'humor, amb el qual m'atreveixo a afirmar poca broma. Car no és fer-se el graciós, ni riure, ni molt menys fotre's del món ni de la bolla, ni burlar-se de tothom. Quan parlem d'humor, ens emplacem en el terreny del temperament humà, l'estat d'ànim, i això ens porta a qualificar l'humor de bo o dolent en general. Estar de bon humor o de mal humor, la seva faceta crítica, lúdica, fins lúcida, el sentit de l'humor ens obre a una aproximació o interpretació de la realitat i les interrelacions amb els altres i un mateix, des d'una justa distància. Així, prendre seriosament a un mateix no és igual a prendre's la vida seriosament. Per a mi el sentit de l'humor sosté tots els altres sentits, no físics de la persona. El sentit comú, el sentit de la vida, el sentit de la realitat. Jo encara aniria més lluny. Un pot perdre tots els sentits i fins i tot l'esperança, però qui perd el sentit de l'humor es perd a si mateix.
Gisela, què hi dius a tot plegat?
Pobre, estàs...
Mira, us explicaré una anècdota.
Vinga.
Bueno, l'Anna Cabeza és molt bé que la conec i perfecta. I en el món infantil juvenil, quan escrivim, la Montse ara també, a veure, encara que hi hagin elements greus, jo tinc alguna novel·la que tracta de guerres, però sempre hi ha una línia argumental amb humor. I perquè has de fer riure en els nanos i has de contraposar els que us deia abans. Però us volia explicar una anècdota que em van explicar i que em va semblar molt interessant, que era amb un enterrament, això és de debò, i se'n podria fer un conte, amb un enterrament, un enterrament laic, la persona que parlava era castellano parlant, però parlava en català, i llavors confonia a l'hora de pronunciar l'amor amb l'amor. I llavors era un galimaties total i jo vam fer un gran part de riure quan m'ho van explicar.
Perdona, ja és boníssim, però la meva professora de filosofia confonia fer el bé als homes amb fer l'amor als homes.
Molt bé.
I després tota l'estona estàvem a la classe, hem de fer l'amor als homes, hem de fer tot
l'amor.
Què diu?
Bueno, és un tema lingüístic, però trobo que és interessant, no?
I tant.
És humor, no? És d'una situació molt densa, com és un enterrament, no?, en aquest
clar,
cas.
Clar, els enterraments brutal, donen molt de si.
Donen molt de si.
Molt de si. Ai,
sí, sí, és un subgènere.
Jo he vist veritables atacs de riure en enterraments.
Jo us explicaré una anècdota de l'enterrament del meu pare, també, que em vaig tronxar molt.
Ah, sí?
Sí, sí. Ma mare va agafar un bitllet de 50 euros, se'l va posar a la mà, i quan el frare havia de donar la pau, li volia donar 50 euros. I tota la família, primera fila, vam començar a fer cap de colze. La mama té 50 euros a la mà. Mama, agafa-s'ho. Tota la primera fila barallant-se i ella, què passa? Li donen els 50 euros ara que li donen... Perquè li van dir quan acabi la missa doni-li una coseta.
Clar.
Però no és el moment de donar la pau, que es torna un bitllet a la mà. Saps això? Això va ser un drama.
Déu-n'hi-do. Gisela, moltes gràcies per haver atès la nostra trucada.
Un petó, Gisela.
Per convidar-me. Vinga, una
un petonet,
abraçada.
Fins la pròxima.
Adéu, adéu.
Bueno, ara fem una cosa que és antiradiofònica absolutament i que està prohibidíssima, però avui és l'últim dia, no podíem deixar d'escoltar la veu d'una persona que també ens ha volgut donar la seva opinió al llarg de tota aquesta temporada. Llavors, Montse, et deixaré fer una cosa
rara,
que no la tornarem a fer mai més a la ràdio.
Va,
que
vinga.
És gairebé com els tomates
i
aquests programes,
una,
això, eh?
I una cançó i tot.
Bon dia, amigues, amics, com esteu?
És la Big
Mama.
Em
sembla fantàstic aquesta arrencada de vacances i tancament d'una temporada parlant de l'humor en la creació. Jo diré poques coses perquè us proposo una cançó perquè l'escolteu.
Jo l'entenc bé, eh?
T'encomana riure i veureu doncs, com el Jelly Roll Morton, un dels grans pianistes que ell s'autoanomenava com l'inventor del jazz, doncs va crear aquesta cançó rient que és, i fent riure la gent. La va titular Hiena Stomp i trobo que és un gran exemple per apuntar el que seria l'humor a la creativitat. A mi també, a part de Rússia, m'agrada molt Quim Monzó, Pere Calders, alguns d'aquests escriptors que han utilitzat molt l'humor, la ironia, per crear i per dir moltes vegades les coses d'una manera directa, a vegades sutil, però amb un humor que al final et queda l'impacte. Res, doncs que tingueu molt bon estiu a tothom. Molt agraïda per haver comptat amb mi durant aquests dies, per les opinions que bonament hagi pogut aportar, i una abraçada ben gran per tothom. I fins a sempre. De Vic, Mama Montse, que no ho he dit. Adéu-siau.
Que maca.
Que maca. Ens ha passat una cançó, si vols, podríem acabar el programa amb aquesta cançó que tothom riu.
Quasi et diria que em diguis quina és i mirem de buscar-la,
sí, no?
Perquè això de posar àudios del mòbil pot ser...
Ai, que comen...
Però no s'ha notat, eh?
No, que va.
Heina Stomp. Kelly Roll, Moltron, Red Hot Papers. Veus com t'ho havia de posar directament?
Rebia-me-la, sisplau. Déu-n'hi-do. Bueno, és una mica el resum de tot plegat, no? Mm-hmm. Cadascú li tirem per on podem en això de l'humor, evidentment per la part de dalt. Us volia explicar que al final l'he trobada, que clar, una de les premisses a vegades també és, home, si hem de dir veritats i de cantar la canya, disparem una mica contra el poderós, no?
Esclar.
I m'he recordat que fa bastants anys hi havia una còmica italiana, la Sabina Guzzanti, que feia unes imitacions magnífiques del Berlusconi, i ell la va intentar censurar dient que prohibia informar i fer humor. Si vols imitar, imita'm, però no donis informació, perquè clar, evidentment ella cantava totes les bestialitats que feia aquell home des del poder, no? Llavors es van inventant legislacions i coses perquè no es pogués informar mentre es feia humor. Fes imitacions i ensenya lo absurd que sóc jo, però no és informació que la gent es pugui quedar amb el que passa, no? D'aquest nivell les gastaven.
Jo sóc molt fan d'un programa que es diu Saturday Night,
sí,
i que m'agrada molt veure grans personalitats amb rient-se d'ells mateixos. I això els americans ho fan molt bé. O sigui,
sí,
veus el Barack Obama, sí, que surt un dia, la Hillary Clinton, el, no sé, el Bob McCartney, qui sigui, fent sketch i fent una paròdia d'ells mateixos. I a mi em sembla que això és molt sa per una societat, el fet de que et puguis enriure de tu. Però sense crueltat i sense necessitat de menys tenir ningú. Que tu siguis... Per això penso que les bromes als altres no s'han de fer, les has de fer sobre tu. O sigui, enriu-te de tu.
Has de començar per tu mateix.
Exacte. Tant, sí, la gent que només sap veure els defectes dels altres resulta molt poc interessant, també.
De fet, quan vas a veure un monologuista, la manera que té d'empatitzar amb tu sempre és començar en rient-se'n d'ell.
Clar.
I això és el que t'apropa una mica, dir, ostres, va, aviam què m'expliques.
I quan em toqui a mi no passa res.
Correcte.
Exacte, perquè estem tots, ja ens hem fet amics. Sí, sí. Clar.
Parlant d'anar a veure monòlegs, a veure quines coses hem de veure aquests pròxims dies. Regidor Carles de la Rosa, bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Doncs molt bé, parlant aquí de l'humor i la creació, en el seu cas, com és aquesta relació?
Constantment present, el que estic totalment d'acord amb el que dèiem, des del respecte, això sí, i sempre donant a entendre que tu t'hi poses primer a la palestra, no? Que no és un joc on tu estàs amb impunitat disparant cap a tothom com si fos una mena de franctirador, i sempre has de trobar, penso que és aquí l'enginy, de no ferir allà on tu coneixes les debilitats dels altres, i en canvi si has de poder ser sorprenent, i justament aquí està l'humor, no? Que en el moment que tu sorprens a l'altre amb un enginy dialèctic o el que sigui, que fa que l'altra persona, doncs, l'agafi de l'esdevinguda i li provoqui la hilaritat, li provoqui el riure. Ens estava parlant, per exemple, dels defectes, i ja no he pogut evitar recordar, no sé, per exemple, el Cyrano, en el moment que una persona voluptuosa es fica amb el seu nas i l'altra el desafia a poder dir coses molt més enginyoses sobre el seu propi nas, i realment el deixa absolutament maldat, no? I crec que és això, l'humor ha d'estar present. Inclús a vegades les coses més tràgiques i les coses més dures explicades des de l'humor impacten molt més i provoquen un efecte catàrtic molt més potent del que ens pensem. No sempre hem d'anar a buscar la part lacrimògena, no? És un viatge molt, molt més interessant.
Ben bé, és així. Va, repassem una mica l'agenda, regidor?
Sí, es nota que comencem a fer ja allò ralentir de motors per anar cap a la període vacacional, però encara tenim moltes, moltes coses. Tenim aquest cap de setmana una festa major, és la Serra Camaró. Després tindrem la setmana següent ja la Raureda, que seran pràcticament ja les últimes que ens queden abans de les vacances. El Fresc, que està en plena potència ja, amb la Clara Tella avui, i el Tot fent Pic Melió de la Llolla al Mare de Barceló el diumenge. Tenim també una activitat que es farà aquest dissabte del Cineclub a l'Estruc. Tenim també aquesta tarda les presentacions nou de l'Estruc, d'arts visuals, les activitats culturals vinculades a la manifestació de l'orgull, que també aquest cap de setmana doncs, a Sabadell, un vermut literari a l'Àgora, totes les propostes musicals del Gullis, el Griffin, la Capella, i de música i etcètera, que aquesta setmana doncs, tornaran a portar-nos música en viu, que ens ve molt de gust a l'estiu poder-la gaudir. A un concert de l'Orfeó de Sabadell que es diu Petres de Rosa, a la parròquia de la Puríssima, que això serà diumenge a la tarda, i després tenim diversos temes de visites a museus, a visita al Museu del Camp, a Grans en Família, que això ens ofereix l'Espai Cultura, molt, molt interessant com sempre. I després també hi ha un musical que s'estrena una mica petit comitè, però que hi anirà moltíssima gent, a la Bàscula, una producció d'escènics que es diu De Lluny, dirigit per la Irene Garrido, amb el Roger Pedrós també, que està a la part de direcció musical, que penso que ja tenen moltes entrades exaurides i només els queden dues sessions de diumenge, però que serà molt interessant. I després, sobretot, que la gent no es perdi tota la programació del Festival de Música d'Estiu que ens està fent Joventuts Musicals, que durant tota la setmana va coquetejant amb el Fresc, i tenim les dues propostes que pràcticament inclús per horari són compatibles.
I Carles, i el dissabte tenim el Cineclub.
El Cineclub a l'Estruc, sí, ja ho he dit ja.
Ah, sí, vale.
Clar, com que normalment l'associem als cinemes, però
sí,
aquesta vegada serà a l'Estruc.
25 anys de Cineclub i és un esdeveniment doncs, per poder-lo celebrar i que puguem participar-hi totes i tots.
Perfecte.
Moltes gràcies, regidor.
Gràcies a vosaltres, gràcies. Que vagi molt bé l'estiu.
Igualment. Déu-n'hi-do aquesta jornada del Cineclub, eh? Fotocall allà com si fóssim estrelles de Hollywood a la catifa vermella.
Vindràs o no, Pau, vindràs?
Veuré si em deixen venir.
Per què?
Home, perquè a casa hi ha gent que diu...
I tu, Blai?
No, em toca treballar aquest cap de setmana.
Bueno, volem comunicar al Cineclub que la Jordina i jo estarem allà.
I tant.
Jo si vindré en grup, que se'l passarà, això
molt
també.
Molt bé, també.
Escolteu, un plaer haver fet aquesta tertúlia.
Igualment.
Moltes gràcies, Pau.
Esperem que aquí, allà, on sigui...
O collar, aquí, allà, o collar.
Ens tornem a veure...
Ens anem revisitant...
Amb la cançó, no?
Només que anem per actes culturals segur que ens trobem.
Clar,
perquè
ens hem d'anar
creuant,
sí o sí.
Constantment ens anirem creuant i ens trobarem.
També ens va haver una mica descans a l'estiu,
sí,
eh? Un parèntesi
sí, sí.
Va molt bé.
Allò de recarregar piles i airejar el cap. I acabem amb aquesta proposta que ens ha fet la Big Mama per donar l'últim ambient a aquest Benividivici.